la pregunta seria molt bàsica. Formar-se per què? Tal com estan les coses. Per què? En quin objectiu i amb quina necessitat i, sobretot, què en traurem a canvi de la formació? Després de passar molts anys en què la formació semblava raconada perquè, veritablement, qui tenia una feina, doncs no li calia pensar massa en si la formació valia la pena invertir-hi o no valia invertir-hi, ara gairebé estem a l'altre costat de la moneda i la formació ha passat a un primer pla. Susana Gómez, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Encantat de retrobar-te.
Igualment.
Retrobem a la Susana, no només perquè ens porti al final l'agenda de l'ADEC, sinó per explicar, bàsicament, jo diria que un dels àmbits de l'ADEC que més ha anat creixent, no, Susana?
Doncs sí, a l'àmbit de la formació portem una vintena d'anys, uns 20 anys, oferir formació per les nostres empreses.
I els cursos han anat, suposo que també, canviant de directriu, canviant d'àmbit d'actuació?
Han anat canviant i s'han anat adaptant a les sol·licituds i a la demanda.
És a dir, en aquest cas els cursos venen molt més relacionats amb la demanda que pot tenir l'ADEC?
Correcte. Nosaltres, sí? Sempre que fem la programació de cursos, doncs sempre intentem incloure cursos actuals, de temes d'interès, i sempre doncs tenim molt present, molt en compte, què és el que ens sol·licita el soci, els nostres alumnes, per poder tenir i oferir una formació del tot actualitzada.
Si ara ens haguessis de dir què demanen els associats de l'ADEC ara, quin tipus de cursos, en quin àmbit determinat?
Doncs sobretot demanen cursos de noves tecnologies i també doncs cursos d'habilitats directives, idiomes, bueno, és que són diversos,
D'acord, però noves tecnologies i habilitats directives.
Uh-huh. I idiomes també, sobretot idiomes anglès també. I diferents.
Això és una tendència creixent en els darrers temps, més o menys?
Sí, sempre han sigut àrees que han estat, però bueno, ara veus, ara detectes doncs que és el que més.
Amb una necessitat molt bàsica de curs, feina?
Sí, ara les persones que venen als cursos, jo crec que venen amb el neguit d'actualitzar els seus coneixements, de posar al dia el seu currículum, i més que sí que també per poder aplicar-ho a la seva feina, però per poder actualitzar-se.
En totes les edats?
En totes les edats.
En totes les edats?
Sí.
És a dir, hi ha un interès intergeneracional, per dir-ho així?
Sí.
Sí.
Sí. Sí. Sí. Nosaltres, la tipologia d'alumnes que ve als cursos de la DEC és...
També ha canviat, això? Bueno, dir, per si abans el curs era allò que més o menys estava predestinat a la gent jove que començava, que havia de formar-se, i ara els cursos no tenen edat, per dir-ho d'alguna manera, perquè tothom sent la necessitat d'adaptar-se a noves circumstàncies.
Abans potser et venien els alumnes que et venien doncs eren una mica més guiats per l'empresa, la pròpia empresa doncs que portava els seus treballadors.
Aneu ara, aquest curs, no sé què.
Ara sí que continua sent així en alguns casos, però el que hem detectat doncs que són els propis treballadors, són els propis alumnes doncs els que tenen el neguit i detecten la necessitat de formar-se.
Uh-huh. Saludem a la Carme Àries, que és de Campus Acadèmia de Vilanova. Carme, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què és Campus Acadèmia? Quan va començar? Quins cursos feu?
Doncs mira, el Campus Acadèmia doncs ja fa uns 12 anys que funciona, i nosaltres, bueno, també hem anat evolucionant en funció de la demanda, com comentàvem, i bé, en un principi doncs vam començar amb el que era el reforç, tant de primària, secundària, batxillerat, universitat, però després ja vam començar a fer proves d'accés, preparar les persones per les proves d'accés, tant de cicles com d'universitat, tant de majors de 25 anys com selectivitat, com ara la de majors de 45 anys, que és una també de les més sol·licitades.
Majors de 45 anys.
Hi ha una prova específica que és per facilitar a les persones que ara s'han trobat a l'atur doncs la retornada al sistema educatiu, a fer allò que sempre han volgut fer.
Com que fa molt de temps que no ens hi trobem, aquesta és una prova relativament nova?
És una prova relativament, té uns 2 anys.
Sí.
I és una prova doncs molt accessible.
D'acord.
Per les persones que ja fan molt de temps que han deixat d'estudiar, que tinguin la facilitat de poder accedir.
D'acord, hi ha aquí una relació evident causa-efecte, no? Hi ha una prova de majors de 45 anys, perquè hi ha molta gent major de 45 anys que ha perdut la feina.
Exacte, i faciliten doncs que aquestes persones que sempre han volgut estudiar i la inèrcia de la feina i de la vida que comentava no els ha deixat posar-se, doncs que ara tinguin aquesta oportunitat de fer allò que sempre han volgut fer i no han tingut oportunitat.
I tornarem després, però des de la vostra experiència professional, aquestes persones de més de 45 anys tornaran a trobar feina?
Home, nosaltres volem creure que sí.
Voleu creure?
Volem creure que sí.
Però i... la vida real...
La vida, bueno, tal ara en aquest moment la cosa està molt difícil i molt complicada.
Ho dic per si algunes d'aquestes persones van a l'acadèmia ja amb una certa sensació de dir, bé, vinc aquí, però tinc tan clar que això serà molt difícil per mi tornar a recuperar.
Jo, les persones venen que venen a fer la prova de majors de 45 anys saben que això els permetrà l'accés a un estudi universitari. L'estudi universitari és a llarg plaç.
D'acord.
Són uns 4 o 5 anys amb molta sort. El que fan és per poder formar-se. Realment aquestes persones és per la formació en si.
D'acord.
No és per, em formo per
trobar
feina.
És a dir, estaríem parlant més o menys d'una certa vocació.
Vocació, de fer aquell, allò que teníem pendent, que no havíem tingut temps mai fins ara.
Però que no hi ha una,
no
una, que, una, certa, una certa urgència de la
no,
feina no hi és.
No, perquè saben que bé, que ho faran a través d'alguna universitat a distància, que podran agafar uns crèdits determinats uns anys, que no saben si podran fer presencial, però poden fer allò que sempre els ha picat el gusanillo i que no han tingut mai oportunitat, i que ara s'han trobat doncs, que per les circumstàncies tenen temps i s'hi poden dedicar.
Encara hi ha gent així?
Sí, molta.
Sí?
Molta.
Que estudia per, estrictament,
molta,
el gaudi d'estudiar, d'adquirir coneixements?
Molta. I ens trobem gent que canvia de sector professional, que potser fins ara s'ha dedicat al manteniment d'avions, i diu, però sempre he volgut fer psicologia. I ara és el moment. Mira, hem fet un ERE a l'empresa, ens hem anat tots al carrer, no trobo feina i vull fer el que sempre he volgut fer, que era, per exemple, estudiar psicologia, i ens hi trobem.
Assenteix a les paraules de la Carmàries, en Jesús Gálvez. Jesús, bon dia, bona hora.
Bon dia.
En Jesús és de Tot Formació, que és una acadèmia que està a Sant Pere de Ribes i a Barcelona.
Som una consultoria de formació.
Una consultoria de formació, que és bastant diferent d'una acadèmia, una consultoria de formació. Quan va néixer, com va néixer els objectius?
Nosaltres vam néixer el 2005, o sigui, fa uns quants anys ja que funcionem. I els objectius eren clars, era intentar millorar els perfils professionals dels treballadors. D'intentar que les empreses doncs, no tinguessin treballadors sinó professionals. I llavors els nostres objectius sempre, els nostres temaris, els nostres esforços sempre han estat en aquesta direcció. No? Intentar que els treballadors deixin aquesta consciència de jo sé fer això i ho repetiré durant molts anys perquè tindré feina sempre, com nosaltres ja ho pensàvem fa molts anys això, I ho canviem per soc un professional, m'actualitzo, sé fer cada vegada més coses, sé més coses de les que necessito pel dia a dia, i si algun dia tinc un problema de feina, doncs si no treballo en aquesta empresa, treballo en una altra, perquè sé fer coses, sé oferir, tinc un servei per oferir a l'empresa.
D'acord, és cert allò del saber que no ocupa lloc?
I tant.
O ho diem ara perquè ara es cal saber una miqueta de tot.
Jo penso que és evident més que res perquè a les empreses i sobretot a les pimes, que són nosaltres, bueno, són la nostra clientela per una manera, doncs no hi ha un lloc tan estipulat que només facis una cosa i sempre estiguis fent el mateix. O sigui, una persona que acaba de treballar una pime ha de tenir uns coneixements globals de moltes coses, especialitzat en algun tema, però que ha de tenir una certa competència general que li faci doncs, una persona vàlida per una pime. Una pime no pot tenir una persona per cada tema. Ha de tenir persones que puguin canviar de lloc, que siguin polivalents i que tinguin doncs, certa autonomia.
Tot i que segurament en l'àmbit laboral una persona polivalent és una persona d'aquelles a les que li poden dir bueno, però tu com és que estàs agafant tantes competències? Com és que estàs ocupant o com és que estàs assumint responsabilitats que no et pertoca, com és que estàs... Tot això pot passar també, no?
Pot passar, que segurament hi havia una consciència abans de... Això no m'entra al sou, no? Això de, no? Jo cobro per fer això i cobro per fer l'altre. Segurament aquesta consciència l'hem de canviar. Hem de canviar en el sentit de poder oferir a l'empresa doncs, un ventall d'opcions del dia a dia. Perquè les empreses són flexibles, sempre demanem a les empreses que siguin flexibles i que facin coses i que no es quedin inquietes, no venen els mateixos productes en tota la seva vida una empresa, llavors perquè volem entendre que un treballador ha de fer sempre el mateix a una empresa, segurament això ha de canviar. Una altra cosa és que s'ha de retribuir com conseqüentment, això és una altra història, però que evidentment la persona pugui oferir coses diferents a l'empresa, i tant.
Amb els tres us pregunto, i ara és un moment d'aquells per preguntar una qüestió que, vaja, potser és molt transgressora de preguntar, però una ha d'estudiar allò que li agrada o ha d'estudiar allò que li pot permetre una sortida professional?
Jo penso personalment que un ha de fer allò que li agrada perquè ja és prou difícil, no? Quan un estudia i es forma, no és fàcil, tampoc. És un camí complicat i difícil. Penso que sempre és important fer alguna, el que t'agrada. Després, a l'hora d'especialitzar-te de cara a una professió, jo penso que això ja és una altra temàtica, no? Però penso que sempre a la base, allò que t'ha d'obrir les portes, que sigui alguna cosa que t'agradi. Que després la vida pot portar per un camí totalment diferent, perquè això no se sap mai i crec que a tots més o menys ens ha acabat passant, però penso que sempre és important allò que t'agrada.
Jesús?
Sí, a més de que estaven comentant, jo afegiria el fet de fer un autotest, no?, per saber quines actituds tens, no? O sigui, a part del que pot agradar, doncs saber si tens actitud per portar-ho a terme, no? Hi ha gent que a vegades tenen unes idees de m'agrada això, voldria tirar les tasques professionals per aquí, però realment no tenen aptituds. Llavors, necessitaríem molts anys de formació, i encara així ja veuríem si ho poguessin tirar endavant, per poder assolir una competència normal que potser per una altra persona...
O sigui, ser molt sincer amb un mateix,
molt,
per saber on hi ha els límits... Sí?
Sí, sí. Evidentment, suposo que és una barreja, no? Una barreja de tot, no? Feies la pregunta d'una cosa a l'altra, no?
Uh-huh.
Bueno, jo suposo que una mica...
Que era la pregunta que fa molts anys molts fills o filles es podien escoltar dels pares.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Deia, vull fer això. Això?
I de fet,
et guanyaràs la vida amb això?
I de fet ara passa, eh?
Encara passa això,
jo penso que, per exemple, aquí al nostre país tenim ara la gran sort de que la formació s'està especialitzant molt, tot que és formació professional, que fins fa uns anys era la famosa FP, que teníem administratiu i electrònica, no sé si recordeu, sí. Que anaves cap al BUP o al batxillerat o anaves cap a la FP.
Tan injustament denostada, segurament.
Exacte.
Eh?
En canvi, ara la formació professional ha agafat una gran empenta i moltes vegades els pares, nosaltres ens trobem amb el col·lectiu que treballem, com que tenim molts adolescents, pares que diuen no, és que tu has d'anar a la universitat i has de fer un batxillerat. Jo penso que aquí és on ens equivoquem, penso que ara la formació professional t'especialitza, t'ensenya un ofici i t'obre el mateix camí, la mateixa via per poder estudiar un estudi universitari i a més arribar a la universitat amb uns coneixements d'allò que vols fer, amb una pràctica ja professional prèvia. Penso que també és que la idea, hem de començar a canviar mentalitats ja des de l'entorn familiar, nosaltres mateixos amb els nostres fills, començar a fer un canvi.
Perquè probablement et pots trobar un professor universitari que digui, però si estem fent aturats,
exacte,
si estem produint, si això és una fàbrica d'aturats, continua. Exacte. I en canvi, des d'un punt de vista de peu de carrer, lluny de la universitat, molts pares encara poden continuar pensant que la universitat és aquella sortida, diguem-ne, que pugui garantir un cert... Vaja,
Home, de fet, ara ens trobem moltes ofertes de treball, no sé si ho veieu, que no demanen gent en grau o amb llicenciatura, que demanen tècnics superiors i que rebutgen candidatures, d'alguns dels alumnes rebutgen les candidatures perquè, bueno, no tenen aquella especialització, tot i que els seus estudis siguin superiors.
D'acord.
I així estan les
coses. És una mica frustrant, això,
És una persona que s'ha especialitzat en allò. I això ho hem de començar a entendre i com més aviat ho entenem i comencem a canviar una miqueta la idea aquesta de
que com més amunt piques millor.
Exacte, jo crec que ens hem d'especialitzar una miqueta més i donar l'oportunitat i pensar que allò no vol dir que sigui per sempre, que és el que dèiem, a mesura que et vas formant tens la capacitat d'autocrítica. Comences a fer autocrítica, la formació també et dona aquest esperit de poder fer autocrítica, aquesta capacitat, dona aquesta competència. Penso que jo dic que moltes vegades als pares que comenci un grau o un cicle en no vol dir que tota la vida faci això. Mateix o ella mateixa també anirà veient si realment allò és el que vol, quan tingui la pràctica professional, que la començarà abans que un universitari, també se n'adonarà si realment professionalment, aquell és el sector on se sent a gust, on veu que té competència per poder treballar.
Perquè fèiem aquesta pregunta, però en la vostra experiència professional, en la majoria de casos, els alumnes, els presents en els cursos, estan fent allò que volen? Estan estudiant allò que volen?
Depèn. Si estem parlant dintre de, o sigui, una formació, dintre d'una empresa,
sí.
Clar, hi ha una consciència, m'explico. Quan estan normalment a les empreses, els treballadors no paguen per aquesta formació. Vale. Aquí tenim una cultura del pagar perquè sigui vàlid per un mateix, no? Llavors, aquesta formació després la faran fora. O sigui, la faran fora en horari extralaboral, per d'una manera, no? i llavors quan la paguin, doncs sí que la veuran com útil per al seu currículum, no?
D'acord.
Però la reben a la feina i com la reben a horari laboral i, la, i ells no tenen a, no els hi costa res, per dir una manera, doncs tot són queixes normalment.
Sí?
Vale? Sí, normalment són queixes.
És a dir, tot és un qüestionament sobre del per què em servirà
exacte,
això o per què ens ho van fer ara això, tal.
Exacte, pel sí. que cobro ja, ja estic bé, ja. Això al final és per explotar-me més.
No me te valeu massa.
Exacte, coses d'aquest tipus. Això és una consciència massa estesa. Sí que trobes gent que realment se n'adona que al final s'ho porta ell. O sigui, la, que el fet de fer una formació no és una formació que fa l'empresari, és una formació que fa ell.
Ho pregunto al revés, també. Aquesta consciència potser a vegades també està extesa perquè molts d'aquests cursos, en el fons, en la seva aplicació en la vida real, no, no han tingut validesa. És a dir, molts treballadors poden pensar, bé, farem un curs, però és que en el dia a dia aquest curs, vaja, no, molt a parlar, però en els casos quotidians aquest curs no em resoldrà res. Això també ha passat. És a dir, hi ha hagut bastanta formació, molt... Vaja, molt poc aplicada a la vida real dels treballadors de les empreses?
Segurament sí, per això nosaltres ens dediquem precisament a la nostra especialització és aquesta, és el fet de fer cursos a mida per a les empreses, pel fet de que si fan una formació 20 hores que realment siguin 20 hores que puguin treure profit, no de 50 que 30 els hi sobrin, tinguin aquesta percepció i les 20 que realment els hi valia la pena doncs passin per davant d'ells i ni les vegin, no?
I ho dic per si això és un tòpic o no, però aquella famosa frase, aquesta setmana tenim curs.
Sí, sí, sí.
I allò,
sí.
Tenim curs, ja com qui diu, doncs mira, tenim unes hores de pati, que aprofitarem si, mira, si sona la campana i si no, doncs bé, serà un curs com tants altres curses. No,
ja, no segurament hi ha una mica de manca cultura a les empreses de demanar als treballadors la formació. És a dir, demanar realment quines són les seves necessitats, no?
De què els agradaria
exacte.
Poder...
O sigui, de baix cap a dalt, no? Per dir, a veure, quines necessitats tenim? Aquestes. Bueno, doncs anem a organitzar. Nosaltres intentem això amb els clients, no? El fet de que siguin els mateixos treballadors els que demanin cap a dalt, ho analitzem entre tots i a veure què traiem cap a baix, no? Dir, quin tipus de nivell de cursos traiem que realment tinguin aplicació. Perquè si tenen aplicació, la gent està per la feina. És una cosa real. Suposo que, clar, ve una cultura en la qual venen els cursos sempre imposats per la direcció. Llavors, sense gaire consciència del que passa dia a dia pues a la feina.
I ho dic fins i tot per si en qualsevol currículum, el fet de la presència de molts cursos, doncs arriba un moment en què també això és contraproduent per allò de quin llistat de cursos i que si no sé què, que si tal, tal. Si això a vegades fins i tot és contraproduent per al currículum d'algú.
Penso que no. El que passa és que al final hi ha aquí una veritat absoluta, que és el fet de quines competències has adquirit. Pots haver passat per molts congressos, no? molts simpòsiums i al final, bueno, realment què saps fer i què pots fer. Això és molt ràpid i és molt ràpid de veure que realment aquesta persona té aquests coneixements, no? A nivell de currículum, doncs, bueno, al final hi ha gent que fa el currículum com vol. De fet, amb molta gent que comentaves tu abans, no? El fet de que en 40 i pico d'anys és la primera vegada que estan a l'atur, nosaltres ens trobem, per exemple, que no han fet mai un currículum. Fem concursos de formació ocupacional, no? Per a institucions, com a ajuntaments, ens trobem això, diuen, és que jo no he fet mai un currículum, és que no he necessitat mai tenir un currículum, no? Llavors, clar, què fico al currículum? Qualsevol curs que he fet, qualsevol cosa, pues a vegades segurament és més important explicar què saps fer, molt més d'on ho has après, a part, evidentment, de les formacions més rellevants, no? Però ficar quatre fulls de congressos, pues segurament no és important.
D'acord, no haver necessitat fer un currículum i arribar a aquell moment en què es necessita, suposo que també deu tenir un punt de frustrant, això, no? És a dir, ara jo, a aquestes alçades de la vida, resulta que...
Sí, però a vegades descobreixen moltes coses d'ells mateixos que fins ara
no havien adonat.
Sí. I a més, clar, és que això és el que comentaven del tema del currículum. Hi ha un nou concepte del currículum, que és el currículum per competències. Ara ja no es demana tant que expliquis la teva trajectòria acadèmica, sinó que expliquis, facis un anàlisi de les teves competències, i moltes empreses ja ho estan demanant.
És a dir, el currículum
per competències.
Del què sap fer vostè?
Exacte. De què és competent? Competent en...
En? Exacte. Més que si has estudiat
Què. Moltes, perquè clar, parlem dels cursos, evidentment que la formació és estupenda, però moltes vegades hi ha cursets de 20 hores, no? 20 o 25, que tampoc moltes vegades no et capaciten per ser competent en fer alguna cosa.
Carme, pregunto una
cosa... I el
cosa...
que pregunten és això, sí, però vostè en què és competent?
Potser és una qüestió molt filosòfica. Què fa que una persona sigui competent?
Jo penso que la formació i l'experiència... I també, com parlàvem, el tarannà de cadascú.
El tarannà de cadascú.
Seva... Exacte.
Clar, no, això no es
si
mesura...
Si no, tots sabríem fer el mateix i tots sabríem fer de tot.
Clar, En el currículum, però, el tarannà no s'hi posa.
Sí, però a l'hora d'especificar les teves competències, per exemple, jo sóc competent en dirigir equips. No tothom té aquesta habilitat, no?, directiva de poder dirigir, de poder coordinar equips. Bé, o perquè jo he treballat, o bé perquè la meva personalitat doncs, és molt planificada, molt organitzada, és el que parlava, no? Un ha de tenir un coneixement d'un mateix i un insight, una capacitat d'insight molt gran ara per poder saber en què és competent.
Perquè, és clar, una competència no necessàriament s'ha de fonamentar en un currículum o en un aprenentatge.
No.
Molts dels nostres pares o avis, exacte, en el seu moment van ser competents en un munt de coses de les, exacte, quals no en van aprendre ni un borrall a cap acadèmia. No?
Exacte. És per això. Per això ara es demana molt el currículum per competències.
I en una acadèmia, suposo que, vaja, ha de ser moneda corrent del cada dia, saber o intentar saber si veritablement els que estudien saben per què estan estudiant allò, o si veritablement, sí, volen estudiar allò o no. Dic així en general la pregunta i que la Carme matisi. La gent sap què vol estudiar?
No.
Uau.
Molts no.
Yeah.
Hi ha alguns que ho tenen molt clar, que és el que comentava, yeah, sobretot el perfil de gent, yeah, gran, 45
d'acord,
anys.
D'acord, el perfil més vocacional, el perfil d'aquella persona que estudiava manteniment d'avions i ara vol fer psicologia.
Exacte, i que tota la vida ha volgut fer allò i que no ha tingut oportunitat.
D'acord, la pregunta però era molt genèrica, però la resposta també ha estat prou explícita. Eh?
Sí, 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 perquè és que és la meva feina, de fet. D'acord. Jo sóc l'orientadora psicopedagògica de l'acadèmia.
I molts jo no saben què volen.
Exacte, molts abans de començar a fer alguna cosa, doncs fem unes sessions de què puc fer o què vull fer, sí, què m'agradaria fer.
I per què no ho saben?
Doncs perquè volen estudiar, tenen aquella necessitat d'estudiar, però no, estan molt perduts. Han estat tota la vida molt treballant en un sector, no?, hosteleria. No sé si continuen al mateix sector, et deien, o fer un canvi, em fa vertigen, em fa por, vols dir que aquestes alçades, vol dir a vegades també allò que ens és familiar, que tota la vida ho hem fet, ens dona una certa seguretat, no? I començar a obrir nous camins i noves orientacions fa por, fa vertigen, tens una família darrere, tens una responsabilitat i dius, a veure si, no?, puc permetre'm
aquí val,
això...
Precisament anava per aquí. Aquí val també el m'agradaria o definitivament, jo tinc una família, haig de ser pragmàtic.
Exacte. És trist, però
és però així. És així?
En aquest tipus d'edats suposo que l'urgència prima. O sigui que, evidentment, nosaltres recollim doncs, les persones moltes vegades que no poden esperar 4 anys per tenir una diplomatura o una licenciatura, sinó que realment volen fer cursos molt més directes que els donin, que potser sí que volen canviar d'àmbit de feina, volen canviar, però clar, han de canviar en un període
ràpid.
Quin és el límit? Segurament és la prestació d'atur, no? Tinc 2 anys de prestació d'atur,
haig de fer alguna cosa en dos anys,
per tant puc formar-me, no pararé de buscar feina. I al final, doncs, si dono un gir a la meva vida, ha de ser un gir, bueno, doncs posem de... no gaire fort, perquè si no, probablement tindrem clar, un salt una mica complicat.
Perquè has de decidir i encertar en la decisió.
I claríssim, tens una oportunitat.
Perquè, clar, el temps de l'atur és el temps que és un temps finit i no permet massa, vaja, massa equivocacions pel camí i massa tornar a començar, no?
Clar, i aquí sí que es nota molt les persones que evidentment, són molt decidides. Persones que m'agradaries, que potser ja coneixen molt bé el seu sector, d'on venien, saben el que no els agrada del seu sector, per això volen canviar. Per exemple, comentaves el tema de l'hostaleria, nosaltres ho trobem també, no? Clar, no volen treballar, ja estan farts de treballar fins a les tantes de la matinada, tenen família, no volen fer segons quins horaris...
Postes de sol i caps de setmana.
Exacte, i llavors volen donar un gir, no?, perquè realment ho necessiten. O sigui, potser no és que s'hagi vingut bé el fet de tenir un problema d'atur en aquell moment, però sí que és l'aturada que necessitàvem per fer un canvi de vida, que segurament no el faríem mai si no haguessin estat sense feina en aquell moment.
D'acord, us plantegem però una qüestió molt... segurament que moltes persones deuen haver viscut al llarg d'aquests darrers anys i més en la nostra comarca. Persones que havien treballat en el sector de la construcció o en indústries o activitats complementàries al sector de la construcció i que es veuen ara directament sense res. I amb la necessitat, tornem a repetir, de portar diners a casa, però com un procés de reconversió els pot portar a estudiar alguna cosa de la qual pensin que en poden treure un rendiment equiparable al que n'havien tret en la seva professió de tota la vida, que us havia anat bé. Esclar, això és...
Segurament hi ha alguna cosa que has dit que és molt important, que és el rendiment equiparable. Això ja és una cosa que s'ha...
Ja, ens ho traiem del cap, també?
S'han d'oblidar.
S'han d'oblidar,
completament. Però és que ens han d'oblidar a tots. O sigui, en aquest sentit...
S'han d'oblidar d'allò d'on no cobraràs el que cobraves.
Bueno, això ho hem de tenir molt present.
Per començar, això.
Sí, sí. Nosaltres trobem molta gent jove, per
exemple. I costa.
Sí, sí.
Ho hem parlat tots dos abans d'entrar, sí? Justament estàvem parlant d'aquest
tema. No tornaràs a cobrar el que cobraves. Exacte. Però suposo que a continuació es diu, però a canvi tindràs, alguna altra satisfacció hauràs de tenir per compensar això, no?
Exacte. Si realment li dones un gir a la teva vida professional per guanyar qualitat de vida, pel fet de que tinguis fills o el fet de que puguis compaginar-ho millor amb altres, amb coses d'oci, no?, personals, doncs segurament hauràs de compensar el que pugui ser el
tornem teu... la pilota, Jesús. I si la meva qualitat de vida resulta que era un sou determinat cada mes, que em permetia no sé què o tal i qual?
Doncs si és monetari, complicat. Monetari complicat perquè la majoria de les empreses ja no podran pagar mai el que es pagava, almenys en molts anys. I el problema és el sentit de tinc un estatus. O sigui, la gent que pensa que ha perdut un estatus...
Malament rai. I un estatus vinculat, evidentment, a l'ingrés mensual. No?
Exacte.
I jo penso que ja no tornarà a passar el que passava fins ara, que moltes vegades el personal no qualificat guanyava el triple que el personal qualificat. Això costa molt de fer entendre a les persones, molt, i sobretot a la gent jove.
I suposo, Carme, que ningú pensava aleshores en els mals de caps del personal qualificat que s'havien d'empassar el greuge comparatiu d'aquesta situació, no?
I és trist, nosaltres ho comentàvem, parlàvem de hi ha una generació ara, que són els coneguts nini, que s'estan creant molts programes de formació ocupacional per a joves, perquè evidentment la taxa d'atur juvenil
és un escàndol.
Però jo comentava que és complicat perquè tenim una generació que va abandonar els estudis obligatoris, no van obtenir ni tan sols el graduat en ESO, perquè el pare o el tiet se'ls emportaven a l'obra i començaven a treballar. Nosaltres ens hem trobat alumnes que venen i t'ensenyen nòmines sense un graduat en ESO de 1.500, 1.600, 1.800 euros. Clar, tu le planteges...
I la Carme pensa, carai, quina nòmina.
Ostres, Déu-n'hi-do.
Sense el graduat.
Sense graduat, perquè han treballat a l'obra. Llavors era oficial de segona, però li feien oficial de primera al mes i tal. I clar, i tu li planteges que ara, amb la seva formació, amb molta sort, si comença un curs per aprendre un ofici, comença a aprendre un ofici, que fins ara ell treballava però no ha estat ni aprenent d'un ofici, doncs podrà accedir a un contracte de formació que voldrà dir que estarà treballant però alhora s'haurà de formar i que cobrarà uns 600-800 euros mensuals.
Que són 3 vegades menys del que cobrà.
I aquí és on et diuen, doncs no estic disposat. Moltes vegades és trist, però ens ho trobem amb gent jove.
I què contesta una orientadora quan ve un jove li diu, doncs no estic disposat, i té 18-19, té els anys que tingui.
Jo penso que llavors aquí tu li comentes que aquesta és la realitat, que no s'hi trobarà mai més, però penso que això és la vida ja, el que quan surt fora, jo he trobat alumnes que han rebutjat contractes de formació, contractes de formació, de dir,
no,
en aquestes condicions, no vull treballar, no, ni pensar-ho. No pots obligar ningú. I al cap d'un any torna i et diuen, com me'n vaig equivocar? Diu, sí, realment sí. I és veritat. I penso que sí, que ara la gran sort que tenim per tot el tema aquest, per exemple, el gent gran, que el comentaven abans, que han estat formant-se, molts anys treballant a l'hostaleria, ara tenim programes com Acredita't, que et permet convalidar el que fes la teva vida laboral, la teva experiència laboral, que ajuden, perquè, per exemple, si vols fer un grau superior, imagina't que en hostaleria, aquí, el Benaprés, doncs que puguis convalidar la major quantitat de mòduls possibles per la teva experiència laboral i que puguis obtenir una titulació. Penso que molta gent s'hauria d'animar i anar per aquí, per aquests tipus també de programes.
Canvi, esclar, jo també podria dir, Carme, 700 euros al mes.
Sí, però això parlo del que sóc gent jove,
Però gent jove, i et pot dir, bé, escolta'm, si no puc ni sortir de casa amb 700 euros al mes, si no puc ni pagar una hipoteca, si no puc ni mantenir el cotxe, si no puc res.
Sí.
I no hi ha resposta, això. No hi ha la resposta de la vida és així.
Ara la vida és així. Ara, en aquest moment, penso que com més ens siguem conscients i això que diem tots, el que té un trafeina té una gran sort, no? I, bueno, doncs ara ens hem d'adaptar. Penso que les persones que sobreviuen són aquelles que s'adapten amb més facilitat, no? I que flueixen, no? I que s'adapten. També els recomanem molt, per exemple, poder sortir a l'estranger també és molt recomanable amb gent jove. Però tenim una generació jove que els hi costa molt.
Que els hi costa molt, tot,
molt,
suposo.
Molt, perquè han tingut moltes coses, han tingut molt de benestar, i això de dir surto fora, com els nostres l'havien passats. A veure, han hagut crisis molt fortes en aquest país i les nostres famílies han hagut de sortir fora, tornar després, però penso que la gent jove que tenim de la societat del benestar els hi costa molt aquesta idea, no?, de deixar el nucli familiar.
En l'àmbit de les empreses també passa això?
Sí. Nosaltres també treballem amb el col·lectiu que comandava la Carme.
I arriben, per tant...
Sí, de fet, jo estic fent formació ara mateix d'aquest tipus.
I què?
I el que et trobes és que ells estan com a l'espera. Ells estan, veuen la tele i suposo que pensen que... Bueno,
que algun dia això canviarà.
Clar, que ells han nascut laboralment, per dir una manera, no?, en un moment d'opulència, no?, un moment on tot valia, on tot, que comentàvem de les nòmines potents, no?
Però és a dir, nascut en una mentida, no ho fa.
Sí, però per ells és una gran veritat. Per ells. Però nosaltres sabem que és una mentida perquè no venim d'aquí. Nosaltres vam començar a estudiar en el moment que no existia això. Vam veure els nostres pares, que tant els costava donar-los una formació a nosaltres, no?
Clar, és cert que et podien ensenyar una nòmina d'aquests 1.800 euros i tu no pots dir, no, és mentida. No, jo cobrava això.
Real. Llavors, ells han nascut en aquesta realitat. Per ells, no li expliquis que no és real. Explica-li que realment és així. I que per ells serà sempre així i que ara és un moment... Ja passarà. Llavors
estan
com a l'espera.
Estan com a l'espera,
llavors no cal formar-se, perquè ja tornarà als moments de posar pla dur a tot arreu. Clar, tota molta gent que sap posar pla dur, que sap posar el guix, no sé què...
Sí, clar, que sap
fer-ho. Però clar, ara no hi ha ningú que li demani fer això. Llavors, clar, estan a l'atur, però per què s'han de formar en un altre tema? No, jo ja posaré això, que a mi m'ha anat molt bé. Jo ja ho he après tot al carrer, per d'una manera, no? Llavors, clar, ells estan esperant, veuen la tele i diuen sí, però jo estic veient que hi ha gent que guanya molts calés, després veuen la televisió que hi ha gent que vividora, que viu molt bé sense saber fer res, i ho agafen com a exemples. I te n'adones que són exemples per ells, exemples reals, que és molt fort, que clar, quan tu te n'adones que és un exemple una Belén Esteban, doncs clar, a tu pujar tots els mals, no?
Es surten a les converses, diguem-ne, personatges televisius, com a referents de persones que han aconseguit un estatus i han aconseguit...
Sí.
I futbolistes ja no vull dir-ho. És així, això, eh?
Sí. Tenen una consciència de que tenen com una pilota de salvavides, no? D'una manera, no? Si no tenen sortida laboral...
Trobarem alguna
sortida d'aquest tipus, eh? És a dir, sé que si faig una mica l'animal, no?, tindré alguna sortida per algun costat. Sembla absurd, però, clar, quan te n'adones que és real, que t'ho estan explicant, que no és una anècdota...
I aleshores com ho contrapeseu, això?
Complicat, amb molta paciència, molta feina i molta realitat.
Són tutories molt acurades i molt, has d'estar, és una tutoria quan treballes amb un grup d'alumnes
esforçada.
Són tutories que ho has de donar tot al 100% i que no et permeten baixar la guàrdia en cap moment, perquè és molt difícil motivar-los a formació, és molt difícil. Això, estem parlant dels alumnes que no tenen qualificació, però després tenim una part d'aquest jovent
que està qualificat, que va estudiar,
però que no està, no és com, no sé si ho en recordeu vosaltres, però jo me'n recordo la nostra època universitària, tu feies calaix tot l'estiu per poder-te pagar la matrícula, treballaves ben engelats, o les botigues, o venies a Sitges, que llavors a l'estiu hi havia feina, i tots ens col·locàvem, i arribava a meitat de la carrera i buscaves anar a fer pràctiques voluntàries en un lloc sense cobrar ni un duro per començar a fer currículum, perquè la formació no només és a l'aula de la universitat, la formació també és la formació en una empresa, i començar a fer currículum. I però en canvi també aquesta mentalitat
s'ha perdut.
Exacte, hi ha molta gent que acaba la carrera i que està al sofà de casa seva
esperant que passi alguna cosa.
Tinc un grau o soc llicenciat en, i em vindran a buscar. I nosaltres, bueno,
I jo no sé si estar, recordeu... I tornem a estar amb allò de les competències, una vegada més?
Exacte, com s'adquereix
competències? No n'hi ha prou en tenir, no n'hi ha prou, no n'hi ha prou, no n'hi ha prou.
No, clar.
A més, cosa... a més bueno, però que talla, però una cosa molt, molt interessant que em diuen moltes vegades els meus alumnes, que al final moltes vegades no volen ni aprendre, perquè diuen, bueno, quan cobri, ja ho sabré fer. O sigui, tenen una consciència molt dura de no cal que ho practiqui, no cal que ho aprengui.
Quan sigui l'hora?
Quan sigui l'hora, com ja cobraré, aleshores... ja ho faré bé. No cal que m'esmeri ara, no cal que m'esforci en fer-ho bé.
D'acord, com si el fet de tenir una nòmina garantís la feina ben feta?
Totalment.
Sí.
Jo penso que una part del procés de selecció avui en dia, a les empreses, és les pràctiques a l'empresa. Que l'empresa posa a prova, però a les persones ens costa, perquè per nosaltres és, ara diuen, sí home, treballar sense cobrar. I penso que és una manera que l'empresa et coneix, evidentment ja tens un peu dintre, i l'empresa té l'oportunitat, pots vendre't directament a l'empresa i no ser un dels centenars o de currículums que estan a sobre de la taula, sinó que ja estàs dins. I això costa molt de fer entendre a les persones que s'estan formant. Sí, home, i ara a més hem d'anar
encara
a treballar...
Encara hem de fer tal...
Bueno, però és que llavors en aquella empresa, en el moment que falti algú, tu ja estàs dins, tu ja coneixes el funcionament, la filosofia de l'empresa, abans d'agafar algun de fora que han d'ensenyar, tu ja estàs, ja has après, ja has anat adquirint aquestes competències. I tot això són mentalitats que hem d'anar... És complex, però ja veieu coses que han d'anar canviant.
Sembla molt instituït de jo no m'ho condit fins que no tingui una nòmina.
Sí. Claríssim, per ells, claríssim. Sí, perquè ells, com diuen, no he de demostrar res. O sigui, és de la consciència de que em vindran a buscar, no he de demostrar res, ja ho faré quan ho hagi de fer, jo veig com ho fan i això no és complicat, no? I que tenen la consciència de que els han de donar una oportunitat, una o mil oportunitats, sense cap tipus de justificació.
D'acord, fem a l'altra cara. Esclar, això és... bastant majoritari, suposo que no és l'absolut, òbviament, perquè deu haver casos de tot.
No, òbviament, estem parlant d'un sector.
D'un sector, però suposo que és un sector prou important com perquè el comenteu amb tot aquest ventall de casuística, no?
Per això la inversió que ha fet ara mateix el govern català en formació ocupacional per a joves ha fet una inversió brutal de tot el que tenia del Fons Social Europeu pel tema de formació.
Perquè
majoritàriament ha anat a per a joves.
Quan vosaltres veieu aquest 55% d'atur en joves, penseu, suposo, en moltes d'aquestes causes que us trobeu cada dia, no?
Sí, és inevitable no pensar.
És inevitable no pensar-hi quan en el dia a dia et trobes, diguem-ne, aquesta poca empatia davant de...
Exacte, jo penso que hi ha gent jove que té capacitats, que podrà trobar feina. Aquell que estigui disposat a sortir fora, a fer currículum, a aprendre un idioma, a aprendre un segon idioma, un tercer idioma, a estar en una empresa fent unes pràctiques, a estar de becari... Tot aquest jovent acabarà trobant feina. Penso que el que s'està a casa seva esperant que el truquin perquè ja s'ha graduat o ja s'ha llicenciat, ara mateix...
On queda la sensació, segurament tot això està molt bé, però cadascú es deu haver de posar el llindar de dir, bueno, jo faig tot això, però haig de tenir una certa reciprocitat per fer tot això. O si no, algú dirà, bueno, escolta'm tu, aquí tu vas regalant hores, vas regalant feina, vas regalant-ho tot i algú se n'està aprofitant de tu per aquesta circumstància de tal.
Però tu t'estàs fent competent en moltes funcions que la universitat... a l'ensenyament més institucionari no t'estan ensenyant.
Això és el que s'ha de pensar?
Home, clar, jo no sé vosaltres, jo quan vaig acabar la carrera, sí, en sabia moltes teories, però fins que no m'hi vaig posar a la pràctica a l'empresa, i llavors aquí és quan vaig començar a aprendre realment.
En un minut, perquè estem arribant a les 11, el paper de la família en això, pares, mares, diuen, escolta, més que amb aquest nen no farem, s'hi impliquen, no s'hi impliquen, aquesta és una aventura molt en solitari de la persona que s'hi veu involucrada,
Normalment s'impliquen poc.
Normalment s'impliquen poc.
Sí, o segurament no el que cal per fer canviar aquesta consciència, no? Segurament s'ha deixat una mica que tot fluiria sol, no? I en aquest tipus, en aquesta generació, que tot fluiria, que tot al final arribarien les mateixes conclusions que segurament van arribar a ells, però clar, no s'han adonat que ha canviat molt el món, molt la seva manera de relacionar-se, molt els estudis, molt els valors. Llavors segurament s'ha deixat massa l'aire això, i en alguns casos ha funcionat bé, però I molts no. Te n'adones que segons quines edats ja canvia la mentalitat del jove de 16-17
anys. És impossible,
és força complicat.
Força complicat. Carme?
Jo penso que hem perdut la cultura de l'esforç i que penso que els pares també hem sigut els principals responsables, no? Que hem fet fills que amb poc esforç han aconseguit les coses.
No ets la primera que ho dius aquí, això, eh?
Sí, ja m'imagino, ja que tots els que estem dintre del món de la formació, tant sigui
reglada
com
la cultura de l'esforç.
Sí.
Susana, l'agenda de l'ADEC.
Doncs demà, el divendres, a les 12 del migdia, a l'ADEC de Vilanova, fem una sessió amb el títol El nou programa Marc Horitzó 2020, línies d'ajuts a les pimes de la Unió Europea. La propera setmana, dos actes més, dilluns, dia 11, fem una sessió a DEC, a l'Associació Social de la DEC de Vilafranca, a càrrec de Daniel Chico, consultor de banca personal, on tractarem el sistema públic de pensions. Què se'ns pot esperar? I per últim, la propera setmana, el dimecres dia 13, fem una nova sessió del dimecres de la DEC, que comptarem amb l'assistència de Sílvia Coppolo, periodista i directora de la consultoria ECOS. Tota la informació de l'agenda d'actes de l'ADEC a www.adec.cat i a l'apartat de formació trobareu tota l'actualitat de cursos.
Carme Àries, gràcies. Jesús Gálvez, gràcies.
A vosaltres.
Susana, gràcies també per estar aquí amb nosaltres. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.